Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. L'altre dia llegia que les aplicacions de cites estan en caiguda lliure i que van perdre tan sols en la segona meitat de l'any passat 17 milions de subscriptors i les descàrregues van descendir un 20%. Quan vaig llegir aquest article vaig pensar en com eren les cites de fa uns anys enrere, quan jo era una mica més jove. Llavors, no és que no hi haguessin aplicacions, és que no hi havia ni tan sols mòbils. Tot això sona història d'abuela cebolleta, però és que era així. Tant ha canviat el món en tan poc temps. Llavors, tu quedaves amb qui fos, que quedessis en un bar, en una cafeteria o al carrer. La diferència principal respecte a les cites virtuals és que mai quedaves amb ningú a qui no haguessis conegut físicament en el món real, i això tenia els seus avantatges. Fins i tot, en moltes ocasions, coneixies a la teva cita a través d'amics, i això tenia encara més avantatges perquè, a més, podies preguntar detalls abans de quedar amb la persona en qüestió. Un dels avantatges que hi havia llavors és que sabies com era, en realitat, físicament la persona amb la qual anaves a quedar. La veritat és que quedar amb algú era perquè de veritat t'interessava i perquè t'agradava aquella persona en el món real, almenys d'entrada. Però què ha passat? Les aplicacions de cites van a menys i altres tipus de trobades en el món real també en va a més. Al final suposo que tot, tant en el món virtual com en el món real, redueix a la gestió d'expectatives i quan un res espera és impossible sentir-se defraudat. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a saber quin temps ens esperen les properes hores. Atenció, perquè serà un dimarts de cel tapat a la costa, al sol del Pirineu. Dels núvols estaran de manera persistent al litoral i al prelitoral i això sí, hi haurà algun risc d'alguna espurna o gotellada. I anem ara a saber com es circula les principals vies. Connectem amb el Servei Català del Trànsit i es troba l'Eduard Sánchez. Eduard, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. D'aquesta hora destaquem encara alguns punts amb aturades. De moment no és una tarda massa complicada. De fet, a l'autopista AP7 hi ha hagut un accident a Barberà del Vallès, però ja fa estona que els vehicles s'han retirat del voral i ha millorat molt el trànsit en aquesta autopista, de manera que només queda intensitat, sobretot aquest tram mateix de Barberà i en sentit sud. Un punt on sí queden aturades per accident és a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, hi ha 2 quilòmetres de lentitud amb retencions, en aquest cas en sentit Barcelona. I a la resta de punts de la xarxa viària, altres vies que presenten força volum, sobretot la C59, la zona de Palau-Solità i Plegamans en sentit nord, o també en aquest cas l'entrada de Barcelona per la C32, de fet tant d'entrada com de sortida, la zona del Prat i de Sant Boi en els dos sentits de la marxa. A les dues rondes també trànsit a diferents trams que va espès, sobretot en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. Demanar-vos disculpes per aquesta veu de constipada, però bueno, intentarem arribar fins a les 8 de la tarda aquí a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. I avui us parlarem de que Catalunya es troba en una situació crítica davant la crisi climàtica, l'índex de risc climàtic global. Atenció, perquè situa Espanya com el 8è país més afectat del món, amb molts impactes concentrats aquí a Catalunya. En parlem de tot plegat amb el company Ricard Álvarez i també en parlarem amb una persona que en sap i molt sobre el tema del canvi climàtic.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Tienes un restaurante y quieres ahorrar costes? Instala un dispensador de agua de Corsa y no volverás a comprar agua envasada. Agua ilimitada de máxima calidad, fría, natural y con gas. Y servida en botellas de vidrio personalizadas con tu logo. ¿Quieres saber más y mejorar la experiencia de tus clientes? Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo tras.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!
Ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Catalunya es troba en una situació crítica davant la crisi climàtica. L'índex de risc climàtic global situa Espanya com el 8è país més afectat del món, amb molts impactes concentrats a Catalunya. Això és el que considera l'índex de risc climàtic global, un estudi científic que avalua les pèrdues per catàstrofes climàtiques. En els darrers 30 anys s'han registrat 27.000 morts i pèrdues materials de 25.000 milions de dòlars en Espanya, xifres que no inclouen els últims episodis de sequera extrema ni tampoc els efectes de la Dana. Els incendis, les sequeres i les inundacions són cada cop més desabastadores, agreujats per la manca de prevenció. Segons l'estudi, Catalunya suspèn en preparació, tot i que Protecció Civil respon eficientment a les emergències. A més, la planificació territorial ha ampliat els efectes del canvi climàtic, l'efecte illa de calor a les ciutats i les construccions en zones de risc agreujant les conseqüències. Et parlo de temporals de mar o de vivendes al voltant de rius i rieres en llocs d'estructura estructures naturals com els boscos de ribera. Tot això fa que les inundacions, els temporals, causin molts més estralls. És urgent, doncs, aplicar solucions basades en la natura i reduir la infraestructura grisa per mitigar futurs desastres. És el que hem analitzat avui a Herrera COPE Catalunya i Andorra amb Isabel Angelovski, que és investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha parlat amb el Ricard Álvarez.
La realitat, com molts cops diem, supera la ficció i, de fet, estem a les portes d'activitats
activitats meteorològiques extremes a la zona mediterrània, tal com ja hem pogut tastar amb la darrera dana que va afectar de ple la Comunitat Valenciana. Espanya, Catalunya i particularment Barcelona estan en perill.
Varios informes han estado comprobando que España está al centro del riesgo climático. Ha pasado del octavo a la quinta posición en término al riesgo climático, y otro estudio de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ha puesto a Barcelona como la ciudad con más muertes al año por calor.
I ja no parlem de coses que podrien passar, sinó que tenim xifres que demostren l'increment exponencial dels fets meteorològics i de les afectacions de salut per a la societat. La Isabel ens ha recordat que portem un endarreriment de quasi 20 anys en l'adaptació del sistema sanitari a aquestes noves realitats.
Hay que crear sistemas sanitarios mucho más preparados al cambio climático. Sabemos que agosto es el mes más frágil y es el mes donde hay menos personal sanitario. Nunca nos hemos recuperado de los recortes en la salud de los años 2008-2009 y con una población altamente frágil, mayor, niños, personas migrantes también que trabajan en sectores muy vulnerables al cambio climático, como es la agricultura y el turismo, la exposición y los riesgos para la salud han incrementado. Y si no adaptas tu sistema sanitario y sociosanitario, es decir, también las residencias, las escuelas, los centros de día, todo esto aumenta el riesgo.
Al migdia de COPE Catalunya i Andorra, la doctora en Ciències de la Terra i investigadora en el Servei d'Avaluació i Gestió de Riscos Naturals, la Marta López, ens ha insistit que vivim sota la influència del Mediterrani i que aquest mar s'escalfa més ràpidament que els altres, provocant activitat meteorològica més greu i imprevisible.
Estem al voltant, diguem, d'un mar, el mar Mediterrani, que és un mar que és més tancat, no?, que potser els oceans, per exemple, com l'oceà Atlàntic,
sí.
I que al final actua com una... Anem a comparar-lo com una piscina, no?, que al final, quan les temperatures pugen, aquí no hi ha tantes corrents o tanta mescla, per exemple, de corrents amb altres aigües, com, per exemple, que es refredin, no? Llavors, el que tenim és un mar amb una temperatura mitjana potser una mica superior que, per exemple, podríem tenir amb l'Atlàntic, i això fa que s'evapori molta més aigua quan arriben aquestes temperatures extremes i generi aquests fenòmens meteorològics, aquestes, per exemple, les danes, les tempestes més, exacte, més condensades.
A més, per intentar mitigar aquests efectes, no hem de pensar en aturar-los o reaccionar a quan ja ha passat una tragèdia, sinó que hem de fer molta feina de prevenció en els efectes que aquests poden tenir cap a la població.
Quan parlem de riscos naturals, sí, és a dir, el fenomen en si, el que pertany a la naturalesa, no podem veure-ho com un fenomen que podem aturar, clar, o que podem prevenir o que podem mitigar. El que podem mitigar són els impactes o els efectes que pot tenir aquest risc natural sobre la població. Mm-hmm. I així, aquí és on nosaltres tenim la força per aplicar mesures de mitigació o d'adaptació, de prevenció.
Els resultats dels darrers estudis subratllen la necessitat urgent d'enfortir la resiliència climàtica i implementar accions més contundents contra el canvi climàtic.
Hoy vamos a hablar sobre ello con Abel López, que es doctor en geografía por la Universidad de La Laguna y desde hace 10 años forma parte de la Cátedra Universitaria Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna. Ha desarrollado también múltiples proyectos y artículos vinculados a esta temática, como la adaptación al cambio climático, la planificación y la gestión de emergencias y la evaluación local de riesgos. Le vamos a saludar. Señor López, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes, un placer.
¿Qué está pasando con la meteorología? ¿Realmente estamos hablando de cambio climático? Todo y que hay muchas personas, y estarás conmigo, que niegan que exista tal fenómeno.
Es evidente que detrás de esas cifras que has dado, pues una parte de responsabilidad detrás de ella está el cambio climático, ¿no? Sabemos que los eventos extremos se están intensificando y están ganando en frecuencia, y eso es una realidad innegable. Después es cierto que no todo es culpa del cambio climático, sino que esos eventos extremos den lugar a ese número de fallecidos y a ese cantidad de pérdidas económicas, hay detrás un factor humano, que es básicamente pues cómo nos hemos constituido como sociedad en estas últimas décadas, cómo hemos ocupado el territorio, y eso ha dado lugar a una alta vulnerabilidad, a una gran exposición, que se traduce en que cuando tenemos eventos extremos sobre nuestro espacio, sobre nuestro territorio, pues causan muchísimos daños.
Uh-huh. Es cierto que España es el octavo país más afectado por ese cambio climático en las últimas 3 décadas. ¿Qué pasa con España exactamente?
Pues básicamente hay un factor inherente a esa conclusión, ¿no? Que es la alta vulnerabilidad de nuestro país de cara a los eventos extremos, principalmente a las inundaciones. Hemos ocupado muchos espacios en altos territorios de riesgo. Eso se da lugar a que cada vez que tengamos episodios como la reciente Dana, pues se traduzcan muchísimos impactos socioterritoriales, tanto en víctimas como en daños económicos. Hemos construido al final sin tener en cuenta la variable riesgo. Y eso se traduce en lo que tenemos en el presente, una alta vulnerabilidad frente a los eventos extremos y aún mayor en contexto de cambio climático.
Uh-huh. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos adaptarnos a ese cambio?
Pues aquí entra la palabra clave, que es adaptación, y hablar de adaptación es sinónimo de hablar de prevención. Y la prevención tiene 3 elementos fundamentales por los que hay que seguir apostando. En primer lugar, los sistemas de alerta temprana, hay que seguir mejorándolos, hay que seguir apostando por ello. Uh-huh. Hay una pieza fundamental, que es todo lo que tiene que ver con la educación, formación y concienciación de la ciudadanía. Y el pilar básico, que es todo lo que tiene que ver con la ordenación del territorio. Tenemos que empezar a reorganizar y reordenar nuestros espacios urbanos para que sean más resilientes y más resistentes frente al impacto de los eventos extremos.
Planificar es obviamente imprescindible, y además una gestión de emergencias, ¿no? Ya que estamos frente a este cambio climático, saber cómo actuar.
Efectivamente, tenemos que planificar, y ahí entra la palabra que antes te comentaba, ¿no? Tenemos que informar y concienciar a la ciudadanía para que también sepa cómo actuar, qué hacer en caso de inundación, qué hacer en caso de altas temperaturas, qué hacer en caso de vientos extremos, y también reeducar a gran parte de nuestros gestores políticos para que interioricen que la variable riesgo es imprescindible para un contexto de sostenibilidad. Es inasumible que en el siglo XXI, en un país tan desarrollado como España, tengamos o sigamos teniendo tantos daños en pérdida de vidas y en pérdidas económicas asociados a eventos extremos.
Uh-huh. Muchas veces cuando, por ejemplo, hablabas de la Dana, ¿no? Dices, sobre todo la gente que es del lugar, dice, aquí tarde o temprano pasará algo, aquí tarde o temprano pasará algo. Y hasta que no pasa, no se toma cartas en el asunto, ¿no?
Así es, y tristemente en el ámbito de la planificación de emergencia aprendemos a base de golpes, y no solo en la inundación. Por ejemplo, las Islas Canarias tuvimos también un evento que causó muchos impactos, como con la erupción volcánica de La Palma, ¿no?
Cierto.
En el 2021. Uh-huh. Y solo aprendemos a mejorar cuando tristemente han pasado o sucedido cosas tan graves como estos 2 hechos, ¿no? Por tanto, tenemos que adelantarnos. Afortunadamente, en la comunidad científica hay muchísimos trabajos donde se indican cuáles son las áreas de riesgo, qué impacto va a generar el cambio climático. La información está disponible y está desarrollada. Lo que pasa es que no está llegando al punto, a los encargados de la toma de decisión, y no es un asunto prioritario, a mi modo de entender, ordenar y construir ciudades o espacios urbanos que integren el concepto de riesgo.
Claro, porque, por ejemplo, aquí no estamos acostumbrados a terremotos o movimientos sísmicos. En Cataluña cada vez lo estamos, pero seguramente cualquier terremoto de una magnitud en la escala de Richter un poco más alta de lo normal, seguramente caería el 90% de las construcciones, porque no se ha previsto en ningún momento de que pueda pasar como pasa en los Estados Unidos, ¿no? O en México.
Sí. Sí, al final estamos viendo otros modelos, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, incluso modelos de países menos desarrollados que nosotros, por ejemplo, Cuba o República Dominicana, que de cara a afrontar los huracanes, pues están muy preparados porque lo tienen muy interiorizado en su sistema de respuesta. Y en el caso de España, pues tristemente, cuando tenemos avisos naranja, rojo, pues parece que cuesta que la población, en primer lugar, interiorice que bajo esas circunstancias de probabilidad, pues no hay cuestiones que no se deben desarrollar. La vida como la conocemos con un aviso rojo pues no debería desarrollarse igual, ¿no? Uh-huh. Y eso al final es formación de la población, pero también de nuestros políticos, que al final son los que toman las decisiones en materia de protección civil y emergencia.
Pero lo que es vergonzoso, Abel, estarás conmigo en que, a pesar de todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el tema de la Dana, que es lo que tenemos ahí más reciente en la retina, ahí sigue los mismos políticos, aquí nadie eche marcha, nos toman por tontos, porque dicen, no, no saltó la alarma, no saltaron las eso que te envían, ¿no?, de las alertas.
Sí, los avisos.
Y claro, a la población nos tratan un poco como tontos.
En muchos casos sí, es cierto que hay una parte de los políticos que son diferentes y creen y están interiorizados y están formados mínimamente en el ámbito de la protección civil, y si no están formados al menos confían en sus técnicos de cara a tomar las decisiones oportunas, pero también hay un punto de reflexión más allá, ¿no? Y eso es cómo se articula nuestro sistema de protección civil, que al final la máxima responsabilidad se delega en la clase política. Mm. En muchos casos esos políticos pues no están formados, no son conscientes de que cómo funciona el sistema de protección civil, cómo se articulan las competencias, cómo intervienen los diferentes grupos operativos, quién tiene la responsabilidad en el momento de inicio de una emergencia, cómo se tienen que demandar medios y recursos a nivel nacional, etcétera, etcétera.
Claro. Y luego dar licencias, perdona, para construir en sitios que son zonas inundables. Ahora hemos aprendido en un mapa que se nos ha enseñado cuando pasó todo esto, cuáles son las zonas inundables. Y la verdad es que es para echarse las manos a la cabeza, ¿eh?
Efectivamente, lo que te comentaba, a nivel científico-técnico se saben cuáles son las áreas problemáticas. Es que es tan fácil que a un golpe de clic sabemos cuáles son los espacios con mayor alto nivel de riesgo frente a inundaciones. Y se ha permitido en este país construir en espacios muy próximos a zonas de alto nivel de riesgo, no solo de inundaciones, sino riesgo sísmico, sino riesgo volcánico, etc., etc. Y eso es el problema que tenemos hoy en día, más población, cada vez más elementos expuestos y más vulnerabilidad.
Está claro que la mano del hombre ha hecho mucho daño a la tierra. Hemos perforado excesivamente sin saber las consecuencias que luego tendría todo esto. Y obviamente está ese componente climatológico que ese, pues, depende en parte nuestra. En una parte sí y en otra no, que cuando hay un efecto meteorológico nosotros no podemos dominar sobre ello. Pero bueno, es un tema del que tenemos que estar preocupados, porque hemos tenido casos también, si nos vamos a Los Ángeles, el tema este de esos incendios, ahora posteriormente hay unas lluvias torrenciales, en fin, es un no parar, es un tema muy interesante y preocupante a la vez. Por eso hoy hemos querido hablar contigo, Abel López Díez, doctor de Geografía por la Universidad de La Laguna. Por cierto, bonito lugar La Laguna, ¿eh?
Un lugar maravilloso y precioso.
Un beso, gracias.
Un beso.
Y hasta la próxima, chao.
Chao, hasta la próxima.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Tiri, tiri, tiri. Oye, este soniquete me suena muchísimo y no sé de qué, pero mucho, mucho. ¿Y de qué me sonará tanto? ¿A ti también te suena?
Tiri, tiri, tiri.
¿A que te resulta familiar y no sabes de qué? Uf, dale una pensada que lo sacas. Venga, que lo tienes en la punta de la lengua.
Tiri, tiri, tiri.
¿Ya?
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Català Amb la seva presència majestuosa i la mirada profunda, ha estat durant segles un pilar fonamental a la vida rural de Catalunya. Avui, però, aquesta raça autòctona es troba en greu perill d'extinció i la seva supervivència depèn del nostre compromís i acció decidida. Conscients d'aquesta realitat, el projecte Gratitud Pallars ha engegat la campanya Apadrina un ruc, una iniciativa que busca implicar la societat en la conservació activa del ruc català amb aportacions que van des dels 25 fins als 60 euros. Tanmateix, la supervivència del ruc català no depèn únicament de les donacions individuals. És essencial que les institucions públiques reconeguin el valor d'aquesta raça i implementin polítiques que en facilitin la cria i comercialització. Actualment, les normatives vigents dificulten la venda de rucs a petits particulars, ja que exigeixen la possessió d'un ramat mínim de 5 exemplars per accedir a un ajut. Una revisió d'aquestes polítiques podria fomentar la demanda i alhora garantir unes condicions òptimes per al benestar dels animals. En definitiva, el ruc català és molt més que un animal de treball. Cada aportació, per petita que sigui, contribueix a assegurar que les generacions futures puguin gaudir de la presència i la companyia d'aquests magnífics animals. Avui la Mar Puerto ha pogut parlar amb en Joan Gasó, que és el president del Centre Mundial del Ruc Català. Mar, què és aquest centre exactament?
Sí, les darreres dades publicades pel Ministeri d'Agricultura indiquen que queden 919 animals al conjunt d'Espanya, dels quals 873 estan a Catalunya, tenint en compte que una població inferior a 1.000 es considera en perill d'extinció. I també el fet de que és impossible saber el nombre exacte d'animals vius, ja que molts propietaris no notifiquen les seves morts. Per això intueixen que la xifra real és inferior als 873 esmentats. Ho ha explicat Joan Gasó, responsable de l'Associació pel Foment de la Raça Catalana, AFRAC, creada el 1978 per protegir el burro català.
Nosaltres, registrats a l'associació, en tenim 350, som 50 socis. La nostra associació es diu AFRAC i estem protegint amb quatre romàntics que no volem... No volem que s'estigeixi la raça del ruc català perquè ha sigut una raça molt bona, molt valorada, ha fet molt per Catalunya i no hi ha relleu degeneracional, les secades, la guerra amb Ucraïna, que portàvem cereal molt bé de preu, ara s'ha encarit tot, el Covid, hi ha una sèrie de factors que ens han anat perjudicant. I...
A més, s'estima que a principis del segle XIX es van superar els 50.000 exemplars, però amb la mecanització del camp, la població va caure en picat situant-se a la vora de l'extinció als anys 60 i 70.
Un animal superrentable, molt valorat arreu del món, sobretot als Estats Units. El segle XVIII-XIX van venir en vaixells de vapor, encara no hi havia la gasolina, carregaven als ports de Tarragona, Barcelona, centenars de rucs, mascles sobretot, per fer muntar eugues, per treure matxos i mules, per fer la típica mula que vosaltres veieu a l'oeste, la típica de l'oeste, per fer les caravanes, per conquerir territoris fins a arribar a Califòrnia. Heu de comptar que un percentatge molt elevat d'aquells animals eren d'origen català i en vam arribar a exportar tants que pràcticament ens vam quedar sense animals.
Per tant, la falta de relleu generacional, la burocràcia excessiva que s'ha de fer i això sumat també al fet de que el menjar també cada cop és més car per alimentar-los, fa que, segons Gasó, tot costi molt més. La burocràcia els ofega i és molt complicat mantenir l'explotació. La microreserva del ruc català de Soriguera és un dels projectes de protecció de la natura que agrupa el portal Gratitud Pallars amb el lema Apadrina un ruc i al capdavant està en Josep Lluís Piqué.
El projecte surt arrel d'una visita d'uns una parella nord-americana aquí a la zona que van voler fer una sortida amb ruc, fer una passejada amb ruc, una excursió d'un dia. I aleshores, quan els hi van proposar amb aquesta parella de fer una aportació a la causa, van veure que no n'hi havia cap per defensar el ruc català. Yeah. I ells volien fer una aportació al ruc. I va ser quan es van posar en marxa, amb Gratitud Pallars, per poder fer aquesta microreserva i les persones interessades en la protecció i conservació d'aquesta raça poguessin fer aportacions.
L'aportació és lliure, cadascú pot aportar el que vulgui, i fins ara això és el que han aconseguit gràcies a la participació de la gent.
El 2024 era per comprar una menjadora pels rucs, perquè no se'ls mullés l'herba a l'hivern, i ara el 25 ha obert una altra causa per fer un cobert de fusta per protegir-los pues, de la neu, el fred i la pluja. Les aportacions del 24 van ser tot un èxit. En poc més d'un mes vam cobrir totes les expectatives, la quantitat que havíem posat per poder aportar en un any la vam aconseguir en poc més de dos mesos.
Actualment, ha explicat, tenen 17 rucs, entre mascles, femelles i de petits, tot i que en temps passats sí que és cert que en van tenir més.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra és un plaer saludar el senyor Jordi Miró, que és catedràtic de Medicina i Cirurgia Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyor Miró, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Molt bona tarda, gràcies a vostès.
Escolti'm, el ruc català ha estat importantíssim a Amèrica per la conquesta de l'Oest, aquí a Catalunya també. Què està passant amb el ruc?
El ruc que la història ha estat importantíssima. El ruc català és la raça catalana amb més antiguitat i possiblement amb més prestigi en la història. El ruc català ja el citaven els romans més de 2.000 anys abans de Jesucrist. Fa més de 2.000 anys, cap a més de 200 anys abans de Jesucrist, hi ha un llibre de Columela que ja parla, el Rerum Rustica Libri, ja parlava del... Llavors, evidentment, no existia Catalunya, però ells parlaven del ruc ausetano. Ausona és d'Osona, avui en dia. I ells citaven d'un ruc molt gran, que té una influència molt gran en aquella època en el Mediterrani, en crear altres races de rucs molt grans i, d'altra banda, en la producció de mules. Mules per muntar i mules per treball. I això va ser importantíssim en Amèrica. Després, també en la conquesta d'Amèrica, no en la conquesta, sinó en el desenvolupament de Nord-Amèrica, d'Estats Units, va ser molt, molt important el ruc català.
I què va passar amb l'evolució, amb l'aparició d'altres mitjans per poder fer càrrega, va deixar de ser tan valorat com era abans?
Bé, el que passa sobretot és quan comença a haver-hi la mecanització del camp. Amb la mecanització resulta les mules i els rucs perden importància en favor dels tractors. Abans un ruc era una riquesa en una casa.
Sí.
Tenir un ruc o tenir mules era l'eina de treball. Això, doncs, amb la mecanització va deixar de ser important i van caure, doncs, la seva importància va caure en picat.
A més de les qualitats per, com a animal de feina, per animal de càrrega, té d'altres qualitats, no? Per exemple, la neteja dels boscos, no? En el turisme rural, també.
Sí, avui en dia molts, molts, molts usos pel ruc. La neteja de boscos és un animal sensacional. És millor, per exemple, que les cabres o que les ovelles. El ruc menja molta planta que no menja cap altre animal, planta molt vasta, i no fa mal. Les cabres mengen a vegades els brots tendres de pins o de plantes i fan mal al creixement d'aquestes. En canvi, el ruc és possiblement més selectiu, però menja molta planta molt vasta i no passa res. Però el ruc també és important en la teràpia de gent amb problemes. És una cosa que en diuen la sinoteràpia. És molt millor que el cavall pel seu tipus de comportament. El cavall és un animal que s'han de... per poder fer teràpia s'han de desensibilitzar, perquè si no són animals de fugida, de reaccions ràpides, i poden fins i tot ser perillosos. El ruc no és un animal afable, un animal molt social, un animal que és genial. També és molt bo pel turisme rural, perquè en particular el ruc català té una particularitat que quan camina, camina amb el pas creuat, que fa avançar les dues extremitats de la mateixa banda. I això ho transmet a les mules, també. Això fa una cosa molt interessant, que l'esquena marxa sempre recta. Quan nosaltres caminem, també caminem amb el pas creuat, igual que ho fan els cavalls. I això fa que la nostra columna va rotant. Cada pas que fem mira cap a una banda i cap a l'altra. Quan muntem a dalt d'un cavall, aquesta columna que va rotant fa que anem botant a sobre del cavall. En canvi, el ruc, al marxar les dues extremitats a la vegada, la columna no rota i llavors és molt còmode de muntar, i les mules també, molt.
Doncs m'hi fixaré. Sí, sí. Coses tan senzilles de fixar-s'hi que no hem caigut amb això. Escolti'm,
miri, només una cosa, una observació. Sí. És tan important això del tipus de munta que té, que les mules, filles de ruc català, eren importantíssimes, eren molt valorades per la munta, ja pels romans, però fixi's que Catalina d'Aragó, una de les esposes, la primera esposa d'Enric VIII d'Anglaterra, quan marxa cap a Anglaterra, demanen la seva dot que li enviïn 12 mules fines, filles de rucs catalans, que eren pel seu gaudi, perquè eren molt agradables de muntar. o durant segles els bisbes, quan entraven per primer cop en el seu bisbat, entraven a cavall d'una mula.
Jesús també va ser, va entrar amb un ruc?
Sí, va entrar amb un ruc que semblaria ser per la zona que és un ruc africà, que no és igual que un ruc català, però sí, va entrar amb un ruc, és veritat.
Escolti'm, també, a banda de tot això que hem parlat dels rucs, el formatge més car del món crec que s'elabora a Sèrbia amb llet de burra.
Sí, amb un parc natural de Sèrbia. És una cosa que és molt curiós, ve de la... de la misèria, a vegades hi ha coses d'això, que de la subsistència, en cases de pagès allà, que si tenien una burra, tenien una vaca i alguna cabra, i munyien i feien llet de tot barrejat. Llavors resulta que això és el que dona lloc a aquest formatge, perquè la llet de burra per si sola no pot, no qualla, no hi ha manera de fer un formatge amb llet de burra, però barrejat, sí. I aquest formatge és caríssim, de forma que la producció d'aquest formatge que es fa a Sèrbia la té pràcticament tota comprada en Djokovic, el tenista, per un restaurant que té. És molt curiós, això.
Sí, però, sí. I Cleopatra i lo de la leche de burra, això quin sentit també tenia? També anava bé per la pell?
Perquè és molt bona per fer productes cosmètica. Sí, sí, molt bona. Fer cremes, fer llets per tractament de pell. I per la digestió també és boníssima, perquè... i és un gran tractament per nens amb la llet de burra, per nens amb problema amb intolerància a la llet materna. És la llet és molt més digestiva que cap altra llet, és un problema de les proteïnes que té, de les caseïnes i de la poca quantitat de greix que té. També és molt bona per gent operats de problemes de digestiu, per gent amb malaltia de Crohn, per gent amb intoleràncies, la llet de burra és molt, molt bona.
Que interessant tot plegat, com també és interessant, senyor Miró, vostè que és catedràtic de Medicina i Cirurgia Animal de la UAB, que aquesta universitat va ser la primera en posar en marxa programes per conservar aquesta raça.
Sí, a veure, hi ha en la nostra facultat hi ha un company, en Jordi Jordana, que porta des del principi el llibre genealògic, ell és especialista en genètica, porta el llibre genealògic del ruc català, i jo he portat des de... fa molts, molts anys, més de 30 anys, he estat en diversos projectes per recuperació o per manteniment de material genètic i estudi de la reproducció del ruc català. Material genètic vull dir semen, embrions i òvuls de rucs catalans. Sí, digui.
No, dic que amb això el que tenen vostès és una poderosa eina per evitar aquesta extinció, no?, del ruc català.
Sí, nosaltres tenim en aquests moments un banc de semen de ruc català congelat, on hi tenim passa de les 6.000 palletes. Una palleta és com una palleta, que és una canyeta d'aquestes que fem servir per beure. Sí. Doncs això són palletes on s'hi col·loca, on es guarda, que hi va 0,5 mil·lilitres de semen, hi van 200 milions d'espermatozoides a dins d'aquestes palletes, i això està congelat en nitrogen líquid a menys 196 graus sota zero, i això en tenim més de 6.000, són dosis de semen. I també tenim embrions congelats i també tenim òvuls congelats.
Escolti'm, si tot és tan positiu en el tema del ruc català, jo me'n recordo quan era petita que el poble del meu pare, a Extremadura, en tenien dos rucs i anaven boges per pujar-nos al ruc, no? Però el que no entenc és per què amb tantes qualitats que té el ruc català s'hagi deixat perdre això.
Sí, a veure, té qualitats, és veritat, possiblement no s'han sabut aprofitar, i el ruc català va arribar en un moment, quan la mecanització, que va arribar en una situació dramàtica, de la desaparició. Gràcies a l'associació del ruc català, la FRAC, i la iniciativa d'una sèrie de gent individualment va recuperar-se, però resulta que tota la gent avui en dia que tenen rucs són gent gran. I la població, portem uns anys que la població ha tornat a anar enrere. I estem en una situació realment, realment dramàtica. Realment molt, molt... En aquests moments no és gens bona la situació del ruc català. Perquè, a més, no s'ha utilitzat... És a dir, aquestes possibilitats que tenim del ruc s'utilitzen en altres bandes del món, però s'utilitza molt poquet a Catalunya. A Itàlia hi ha moltes explotacions bastantes explotacions de llet de burra. A Estats Units la producció de mules és una bestiesa d'important, mou una bestiesa. D'això a Xile, a Argentina, Itàlia hi ha granges de producció de llet, a la Xina hi ha explotacions de burros, de mils de burros, i en canvi aquí no hem acabat de trobar la fórmula perquè... per aprofitar-lo. Tenim la millor raça del món, eh?
Sí, sí, això està clar, i a més per això s'estan fent campanyes d'apadrinament perquè no acabin extingint-se, perquè tenim dades de que queden menys de 1.000 exemplars a Catalunya, i això no pot ser. El que no entenc, senyor Miró, és perquè quan una persona és una mica curteta o limitada, li diuen, ets un ruc, quan dir-te ruc és un afalagament.
No, els rucs, a veure, els que treballem en rucs són animals que es fan estimar, de veritat. El ruc no té ni una gota de precisament de ruc. El ruc és un animal que a vegades la gent diuen és tossut. No és tossut. Davant del perill, un cavall marxa ràpid. En estat salvatge, un cavall i un ruc, en dues espècies, són preses. Davant del problema dels depredadors, ambdós tenen tots els sentits molt desenvolupats, capten qualsevol cosa. Però el cavall respon amb la fugida. En estat salvatge, el cavall és animal de planúries. Mentre que el ruc respon amb buscar un lloc difícil i quedar-se immòbil allà.
Sí.
La seva resposta és diferent. Per tant, davant de qualsevol problema, o davant de l'agressió, o de que el piquin, el ruc es queda plantat. Aquella imatge típica que diem un ruc t'altiven, que l'estan tibant, i com més el piquen, més quiet es queda. I aquesta és la seva resposta natural, de forma que ell es queda plantat. És tossut, diuen la gent, no, és la seva resposta.
Clar.
I d'aquí ve que diuen, és ruc, no és gota de ruc. Són molt, molt, molt intel·ligents, tenen una memòria espectacular.
Doncs, escolti'm, si em diuen ruc, ruca o el que sigui, benvingut sigui, perquè m'ho prendré com un afalagament. I li agraeixo moltíssim, Jordi Miró, catedràtic de Medicina i Cirurgia Animal de la UAB, que hagi estat amb nosaltres, perquè m'ha après moltíssim i m'entren ganes ja d'anar a visitar un d'aquests llocs que hi ha a Catalunya per veure aquests rucs en directe, en persona, i poder apadrinar-los, perquè així podrem intentar que aquesta espècie, aquesta raça, no marxi definitivament. Entre tots intentem fer alguna cosa positiva.
Perfecte, em sembla genial. Els hi animo a tots a que facin tothom una miqueta, a veure si logrem mantenir aquesta raça.
Que així sigui. Senyor Miró, moltes gràcies, molt amable, una abraçada.
Gràcies a vostès.
Sí, bona
adéu,
tarda.
Bona tarda.
En tiempo de juego, el fin de semana acaba el lunes. Porque este lunes es lunes de fútbol. Es un lunes menos lunes y más domingo. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, partido de liga. Barcelona-Rayo Vallecano. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Maravíllate con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial en Egipto. Con más de 40 años de experiencia en el destino, te llevan al Cairo, crucero por el Nilo, Oasis de Fayum, Gran Museo Egipcio, desde solo 595 euros. Reserva ya y consigue hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Vive la leyenda de Egipto.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra, i d'aquí a una estona, com sempre, arribarà l'actualitat, l'última hora, que començarem parlant de la Renfe, de Rodalia Renfe, perquè tenim notícies. Notícies que arribaran, si tot va bé, a partir de l'1 de gener. També parlarem de l'Ajuntament de Barcelona, que nega que s'hagin perdonat les multes a les empreses que fan vivendes protegides. I també en parlarem de que els poc més de 3.000 habitants de la Jonquera estan en peu de guerra contra un radar que han ubicat a la Nacional 2, entre d'altres històries. També, com no podia ser d'una altra manera, avui tindrem repàs de l'actualitat esportiva a l'última hora amb el company Juan Arias. Tot això serà d'aquí a un moment. I abans que arribi aquest moment de l'actualitat, recordem que si vols tornar a escoltar alguna de les entrevistes que hem fet en aquest programa, és molt senzill. Et fiques a la web de COPE, COPE Catalunya, cliques en allà i busques el nostre programa en cas que vulguis escoltar alguna cosa de la Linterna. Si és de qualsevol altre programa, no hi ha problema. També podeu trobar des dels àudios sencers, les entrevistes senceres i també les notícies que publiquem al llarg de la jornada. Així que ningú, que ningú es quedi sense tornar a escoltar alguna entrevista o escoltar una entrevista que algú t'ha dit: escolta, mira, a la COPE han parlat d'això, no? Per exemple, avui del RUC català, doncs ja sabeu, a COPE Catalunya. No marxeu gaire lluny, d'aquí un moment tornem aquí, des de Barcelona, per tota Catalunya, a la Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como...
No,
como eres
cavernas. Nunca. Sí, no, tú también lo eres.
Yo también.
Pero... Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Hacer historia es muy difícil, es muy complicado, pero dejar un legado y que la gente te recuerde es muy difícil, muy complicado, y eso lo podemos conseguir.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
Antes de comprar tu coche a ciegas, ven a Mundiauto y podrás tocarlo, probarlo, sentirlo, admirarlo y, por supuesto, llevártelo. En Mundiauto tenemos más de 1000 vehículos de ocasión, seminuevo, kilómetro cero, con financiación a medida. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil, en Autovía de Castelldefels, línea 9 metro, salida Prat Estación.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
Macaco llega al Festival Intims de Casino Barcelona. El sábado 22 de febrero descubre en exclusiva su nuevo disco y revive sus grandes éxitos en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. Recuerda, el 22 de febrero disfruta de Macaco como nunca antes lo has hecho. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
COPE Cataluña y Andorra.
Días.
Momentos.
Momentos.
Da toda una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos. Te quiero mucho y te mando un beso.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
A les 7 de la tarda, 50 minuts, això és la linterna a COPE Catalunya i Andorra, i arriba l'actualitat, i atenció, perquè a partir de l'1 de gener de 2026 una nova empresa mixta gestionarà tot el servei de Rodalies i que es dirà Rodalies de Catalunya. És un dels acords d'investidura i que avui han tornat a escenificar el govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana. Renfe crearà una filial en la que haurà de, que hi haurà els seus actius i el personal a Catalunya, i aquest serà el pas previ per crear aquesta nova empresa mixta. Iolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, diu que de moment només es pot parlar de gestió, perquè pel que fa a la titularitat, recordem que només s'han iniciat els tràmits d'un tram de la R1 de Rodalies. Sílvia Paneque diu que avui materialitzen un acord molt important per aconseguir una gestió de proximitat.
El mes de març s'ha de tancar de manera definitiva els estatuts de la nova empresa i el compromís és que es constitueixi formalment aquesta nova societat abans de finalitzar l'any 2025. Per tant, estem molt satisfets d'aquest acord, estem convençuts que és un bon acord i sobretot compartim el fet de que això millorarà la vida dels catalans i catalanes.
I la número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany, també parla de dia històric, diu que s'ha donat un pas molt important del que es podran beneficiar tots els usuaris de Rodalies i no dubta que el PSC complirà els acords.
Queda clar que Catalunya gestionarà la seva xarxa de Rodalies. Això és un pas històric. I estic convençuda que el Partit Socialista complirà, perquè hi hem dedicat molt de temps i molts d'esforços en aquesta qüestió. I ningú no li pot dir a Catalunya que pot esperar més. En aquesta qüestió hi ha d'altres. I, per tant, estic convençuda que el 31 de desembre del 2025 podrem dir que la cosa ja està en marxa.
El Consell d'Administració de la nova empresa serà paritari entre l'Estat i la Generalitat, que tindrà la presidència i també un vot de qualitat. I aquesta tarda s'ha celebrat la Comissió Bilateral d'Infraestructures. Govern i Estat també han mostrat una molt bona sintonia. Han donat llum verda a la creació d'aquesta nova empresa, Rodalies de Catalunya, i s'han donat 3 mesos per definir l'inventari del traspàs de la R1 entre Bifurcació Sagrera i Maçanet-Massanes.
L'Ajuntament de Barcelona nega que s'hagin perdonat multes i assegura que tots els expedients oberts per incomplir la normativa del 30% de vivenda protegida segueix endavant.
Exacte, Laia Bonet, tinenta d'alcalde d'Urbanisme, sí que reconeix que aquests expedients van caducar i es van arxivar administrativament, i per això ara s'ha iniciat una altra via, la del procediment de restitució. Diu que hi ha 9 casos ara mateix que podrien ser sancionats.
S'està, ara com ara, en aquests 9 expedients en el tràmit, en el procediment de restitució de la legalitat urbanística. I, de fet, com us deia, en un d'aquests casos, en el de Castillejos 242, fa 15 dies se'ns va comunicar una sentència favorable a l'Ajuntament en el que, efectivament, es diu, teníeu raó, el tipus de permís d'obres que es va demanar no s'ajustava a la tipologia d'obres que s'estava fent. I, per tant, aquí clarament aflora l'incompliment.
L'oposició, mentrestant, demana explicacions. Els comuns acusen l'alcalde Jaume Collboni de ser còmplice del lobby immobiliari i li demanen que doni la cara pel que consideren una estafa als ciutadans. Janet Sanz és la portaveu de Barcelona en Comú.
No hi ha un canvi de criteri tècnic o jurídic. El que hi ha és un canvi de criteri polític. I, per tant, el senyor Collboni el que ha fet és canviar el criteri polític del govern de la ciutat per definir aquesta estratègia de connivència, de complicitat, amb aquesta estafa. Però els serveis jurídics fan sempre una feina indispensable, impecable, per poder desenvolupar aquests expedients.
Esquerra també reclama transparència i que es facin públics els informes jurídics. I el Partit Popular, per la seva banda, creu que ha arribat el moment d'enterrar aquest 30% que no ha servit de res. Escoltem a Daniel Sirera, líder del PP a l'Ajuntament.
Construir 26 viviendas en 6 años puede ser una cifra aceptable para una pequeña aldea, pero ridícula para una ciudad como Barcelona. Lo que ha quedado claro después de 6 años es que la reserva del 30% no ha funcionado. No hay, como plantean desde Junts y PSC, que modificar esta medida. Lo que hay que hacer es acabar definitivamente con ella.
Doncs recordem que aquesta mesura del 30% va ser una de les propostes estrella d'Ada Colau. Ens hem de remuntar al 2018. Llavors es va dir que es podrien obtenir unes 400 vivendes socials cada any, però la realitat és que en 6 anys només s'han obtingut 26.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
I ara arriba l'actualitat esportiva, 7 de la tarda, 55 minuts. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Comencem parlant del Barça, que rep en una hora el Rayo amb la possibilitat d'igualar el Real Madrid a la primera posició.
Ho farà, sí, guanyant l'equip vallecà a l'Olímpic de Montjuïc, com ja tenim, sembla, alineacions confirmades per part de l'equip blaugrana. Elena Condis, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I l'11, l'alineació de Hansi Flick per tornar a ser líder, 2 mesos després, comença doncs, sense Junts Koundé. És suplent al lateral dret, entre el seu lloc Héctor Fort, i també, com ja preveiem, manté a De Jong i a Gavi per davant dels suplents. S'ha convertit en suplent Marc Casador i també Dani Olmo. Per tant, l'alineació la forma en Chesney en porteria, Héctor Fort, Cubarsí, Íñigo Martínez i Valde en defensa, Pedri, De Jong i Gavi al mig del camp, Lamine Yamal, Rafinha i Lewandowski a la davantera. No s'omplirà Montjuïc, s'esperen uns 43.000 aficionats. Els preus de les entrades eren força elevats, De 85 a les que quedaven a 280 euros.
Gràcies, Helena. Ho donarem, això, en tiempo de juego a 9:15.
Doncs mentre esperem aquesta hora al partit, parlem de l'Espanyol, que està a un punt del descens, Juan.
Sí, l'empat contra l'Atlètic de Bilbao el deixa 15è amb 24 punts, un punt damunt del descens. Dissabte, partit molt important al camp de l'Alavés, que té un punt menys. Per cert, la Liga està investigant els insults racistes al jugador de l'Atlètic de Bilbao, Marouane Sanadi. L'àrbitre va aturar el partit i es va avisar al públic de Cornellà de no insultar al jugador. Manolo González, técnico de Blanquiblau, va a hablar al respecto.
Nunca son agradables, creo que no representan a la afición, es muy difícil de controlar. A mí me insultan a veces cuando voy fuera y también te fastidia y te jode, pero es muy difícil de controlar y eso no quiere decir que a lo mejor la afición de un equipo X sea mala. Pienso que hay que erradicarlo, pero pienso que igual que hay que erradicar el tema racismo, creo que hay que erradicar todo lo que sea violencia, ya no solo eso.
I parlem ara de bàsquet perquè estem pendents del futur de l'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, i de la lesió de Kevin Panther.
Així és, l'equip blaugrana va caure a primeres de canvi davant del Tenerife a la Copa i també per l'alè nord-americà. Albert Díaz, bona tarda.
Hola, bona tarda als dos. Doncs comencem parlant de la situació del tècnic del Barça, si us sembla, de Joan Peñarroya, per repetir el que venim explicant des d'ahir diumenge a partir d'un 11:45 de la nit, perquè no hi ha més novetats, i és que el Barça no té previst fer un relleu a la banqueta. El per què? Hi ha dos motius. El primer és perquè no han trobat un perfil que, entenguin des del club, pugui millorar el que s'ha fet fins ara. És a dir, un perfil idoni per la situació global que està vivint la secció. I el segon argument, la segona raó és econòmica. No hi ha calés. No s'ha invertit en reforçar l'equip davant les lesions. Veurem si ara es fa. I no hi ha pressupost per finiquitar un entrenador que té contracte fins al 2026 i portar-ne un altre. A veure, més coses. Això sobre Peñarroya. Després de la Copa, s'ha omplert encara més la infermeria. Darío Brizuela, que ha jugat la Copa amb el Barça, pateix unes molèsties al tendó d'Aquiles del turmell dret. No anirà amb la selecció espanyola i farà recuperació a Barcelona. I Kevin Panther seguirà, està seguint ja, tractament conservador per corregir la lesió, la tendinopatia al bíceps de l'espatlla esquerra, que el va privar de disputar la segona meitat del partit de quarts de final de la Copa del Rei. Estarà un mínim de 3 setmanes de baixa. I ara, aquests dies, manen els compromisos internacionals. 3 jugadors del Barça estan convocats, Satoranski, Joel Parra, Dame Sar, i la setmana vinent, atenció, el Barça torna a jugar i serà davant el Real Madrid en partit d'Eurolliga.
Hem de recordar, Montse, que Unicaja es va proclamar campió de la Copa guanyant 93-79 al Real Madrid.
Gràcies, Albert. I ara parlem de handball, perquè hi ha una greu lesió del porter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas.
Sí que pateix un trencament als lligaments encreuats del genoll esquerre i espera el que queda de temporada. Es dona la circumstància que acabava contracte i que se n'anava al Kiel alemany, amb qui havia signat per 4 temporades. El club està valorant si fitxa un altre porter. A més, és l'últim partit que jugarà amb la samarreta del Barça, perquè el porter, com dic, jugarà la pròxima temporada a la Lliga Alemanya.
Més informació a Esports Cope. Senyor Juan Arias, gràcies.
Que vagi bé.
Que vagi bé. I pendents d'aquest partit del Barça amb el Rayo. Ja saps que ho pots escoltar aquí a la cadena Cope. Rep la salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Ha estat un plaer. I ara la informació continua, la linterna, i també els esports, la linterna amb Ángel Expósito. Que acabis de passar un bon dilluns. Fins demà. Adéu-siau.